Bueno, comencem. L'acte de donació i recepció del fons de la biblioteca del primer rector de la Universitat de Girona, d'en Pep Nadal. És un fons que, com us podeu imaginar, ens fa molt d'il·lusió de rebre'l i no cal que us digui per què. L'única cosa que us diré és que els fons especials corresponen generalment a persones especials. O sigui, no tots els fons que tenim a la biblioteca són fons especials. Tenim fons especials per uns motius i altres fons especials per altres motius. Tenim el fons del Prudenci i l'Aurora Bertrana, que l'amic de Casa Coberta pot donar fe de per què és molt important per l'ODG, perquè va ser el primer que vam tenir, perquè en Modest ens el va heredar i ens va demanar, bueno, ens va obligar a catalogar-lo com a fons especial. I com que Modest manava molt, així ho vam fer a cap d'un temps, gràcies, Mita. Després, el primer fons important, allò, per una altra causa que no és la que diré avui d'en Pep, el fons Ferreter Mora també va ser el que va obrir la capsa dels trons i va ser el que va començar a obrir la col·lecció de fons especials, que ens va enviar en Terry Cabres 7.000 volums del filòsof Ferreter Mora, que no ens hauríem pensat mai que anirien a parar a la Universitat de Girona, amb uns notaris, amb uns cotxes que venien d'Estats Units, bueno, que també va ser una cosa seriosíssima i ens vam posar a catalogar-lo de la manera millor que sabíem. 7.000 exemplars. Tenim un altre fons molt important a nivell de Patum, coneguda per tot el món, que és el fons de Ramon Paniker, que és més recent, que són 13.000 exemplars. Tenim un fons històric de l'UDG, que és el fons Vicenç Vives, que fins ara hem recollit de la família Vicenç 4.000 exemplars i probablement tindrem alguns més. Tenim un altre fons molt important i molt conegut arreu del món, que és el fons Pierre Vilar. Aquests són els fons que ens han empès a crear aquesta col·lecció. Jo ja ho he explicat moltes vegades, cada vegada que veniu a les recepcions de biblioteques de personatges, us ho explico, però és que és el que hi ha i és el que vull que se sàpiga. Llavors, hi ha un altre tipus de fons que són importants igualment, no els vull treure valor, però tenen un valor afegit per nosaltres, que són de gent propera a l'UDG. Tenim el fons de Joaquim Franc, tenim el fons del primer alcalde democràtic de Girona, que ara fa veure que no em veu, que és en Quim Nadal, tenim el fons del doctor Lluís Pallí, tenim el fons del Salomó Marquès d'Història de l'Educació, que també és professor proper a nosaltres i que ha fet una gran labor de recollir tots els fons de l'exili. I avui tenim el fons del primer rector de l'UDG. Tots aquests fons especials són uns 65.000 volums avui dia. En total, la biblioteca de l'UDG té 415.000 volums. Això vol dir que un 15% són aquest tipus de col·leccions. I són col·leccions que per als investigadors i per al prestigi de la biblioteca jo crec que són valuosíssims. Gràcies, Pep, per contribuir a que aquests fons siguin tan valuosos i jo ja crec que no he de dir res més. Gràcies. Micro. Espera.
Bé, bon dia. Té la paraula a continuació la doctora Belina Sunyer.
Molt bon dia a tothom. Quan em van convidar a fer un discurs en aquest acte, la meva primera reacció hauria estat la d'arrencar a córrer en direcció contrària. La veritat és que no estic acostumada a fer discursos i només parlo en públic, a congressos i sobretot a les classes, que són el meu hàbitat natural. El cas és, però, com veieu, que sóc aquí perquè no m'hi vaig poder negar. I no m'hi vaig poder negar perquè qui em va demanar d'intervenir, l'Antònia, va ser molt convincent i a més ho va fer en nom d'en Pep. Vull aclarir, pels que no em conegueu, que jo no he tingut mai en Pep com a professor, no sóc historiadora de la llengua i per acabar-ho d'adobar ni tan sols sóc professora de català, sinó de castellà. Però tot i així, li he d'agrair moltes coses amb Ted. Avui, en concret, la donació d'aquests llibres per la biblioteca. Espero que algunes de les altres coses es podran entreveure al llarg de la meva intervenció. Com que ja he dit abans que m'incomoden els discursos, us presentaré un petit estudi de camp que he fet sobre els llibres d'en Pep que són a la biblioteca i també sobre alguns que no hi són. Qui vulgui veure aquests llibres, ja ha passat al davant per venir a aquesta sala gòtica, els tenim molt a prop. Són a dos blocs de prestatgeries compactes que queden en aquest, aquí sota, just aquí sota, que estan identificades amb un exlibris. De moment, en aquestes prestatgeries hi tenim 1.506 llibres, però encara queden 7 caixes per obrir d'aquest fons i hi haurà més donacions. Li dono les gràcies a en Jaume Rufí i a la Dolors Maset per donar-me aquestes dades. Doncs bé, entre aquestes dues prestatgeries i també amb l'exlibris es pot reconstruir una biografia parcial d'en Pep com a lector, com a escriptor i com a investigador. A partir d'ara, per allunyar-me de l'objecte d'estudi, anomenaré en Pep amb l'etiqueta més neutra el donant o el donant del fons, com diu el targetó de convit, d'acord? Bé, parlaré en primer lloc de l'exlibris, del Leo Beard, l'exlibris que identifica aquestes prestatgeries i que teniu reproduït en el targetó de convit. Representa un llapis groc i negre, no en veig cap ara, però és un típic Staller. Us he de dir que la realitat sol ser del número 2 o 3, més sovint 3, crec jo, i és un llapis que descansa horitzontal sobre la coberta d'un llibre. Aquesta imatge, crec jo, ens transmet molt fidelment una manera d'escriure i també de llegir, perquè el donant del fons és un escriptor, i perdona que ho digui aquí, Pep, però jo diria que una mica excèntric, per no dir antiquat, pel que fa als estris que fa servir per escriure a mà. Molts anys després de la invenció del bolígraf, que va ser el 1938, el donant escriu amb llapis i ploma, amb tots els efectes col·laterals, bons i dolents, que aquesta elecció comporta. Vull dir, taques de tinta al paper, a les mans, restes de la goma d'esborrar, la brossa que surt després de fer punxa. Si us hi fixeu, en el targetó, a la part alta de la coberta del llibre hi ha un detall, que és una fina làmina de fusta. No sol tenir aquest aspecte, sol estar cargolada i presumiblement s'ha tret d'aquest llapis que reposa horitzontal sobre el llibre amb una maquineta de fer punxa. Aquí cal dir que l'artista es pren certes llibertats. I no és fidel a la realitat, perquè no sé si sabeu que el donant del fons és un partidari ferm del Puntax. Per als que no sabeu què és, us diré que el Puntax és un estri de fer punxa que té forma de guillotina petita. En castellà es diu, alerta, afilar làpices de horquilla. Segons el donant, el Puntax té almenys 3 avantatges en comparació amb la maquineta. Pots fer punxa a tota mena de llapissos, gruixuts, prims, de fuster, llapissos curts. Veig que la Yamen va dient que sí, que sí. Aquest seria el primer avantatge, no?, del Puntax, però n'hi ha d'altres, perquè permet fer la punxa quadrada o triangular i no sempre circular com a les maquinetes de fer punxa. I en tercer lloc, per mi l'avantatge més important, permet allargar la punxa sense trencar-la. Per tant, la punxa del llapis dura més i també és més precisa. Malgrat tots els avantatges que acabo de dir, el Puntax es va prohibir fa anys, perquè hi ha el risc, fent-lo servir, de tallar-se una llesca de dit mentre es fa punxa. I he fet una cerca sobre Puntax a internet, Pep, m'imagino que saps, si no, que a la xarxa hi ha molts nostàlgics del Puntax. De fet, hi ha un grup de gent que es diu Recuperació de la Memòria Històrica Escolar, que em fa una reivindicació aferrissada. També m'he adonat que hi ha una activitat frenètica de compra, venda i subhastes d'apuntats, a uns preus insospitats. És l'hora de treure els teus romanents, Pep, i fer algun caleró. Per tant, Pep, em complau molt dir-te que no ets sol en l'elogi del puntax. També els has de cercar els teus iguals. També m'he adonat, amb sorpresa i delectació, que el nom té molta variació dialectal. Hi ha gent que li diu maqui, rascador, artès, trencapunxes, assúria, escurça, a l'escala, jo no he sentit mai aquests noms, li he dit sempre puntats, trempa, trempallapis, a roda de ter i moltes altres denominacions. Podeu veure'n algunes a un article que va escriure Màrius Serra al Punt Avui. Anem als llibres, que és el motiu principal de l'acte d'avui. Els que hi ha en els dos compactes ens permeten dibuixar un segon traç del perfil del donant, que s'ajusta molt bé a l'inici d'un conegut poema de Borges, El lector, a Elogio de la sombra. Diu així: que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Continúa Borges: no habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K, pero a lo largo de mis años he profesado la pasión por el lenguaje. Doncs bé, la mateixa passió pel llenguatge i per les llengües de què ens parla Borges és la que té el donant, que per postres sí que és filòleg i sí que s'ha interrogat sobre el perquè de les declinacions i els modes i la mutació de les oclusives sonores en sordes i sobre moltes, moltes altres qüestions entorn de les llengües i el llenguatge i, en darrer terme, sobre què hi ha en el llenguatge que ens fa humans. L'anàlisi d'aquests llibres permet deduir també que el donant s'interessa per les llengües des d'una dimensió formal, psicològica, històrica i cultural. És per això que aquesta no és la biblioteca d'un historiador de la llengua en sentit estricte, ni d'un gramàtic, ni tampoc d'un sociòleg, ni d'un antropòleg, tot i que conté bibliografia abundant de totes aquestes disciplines i alguna més. Us sorprendrà saber que entre aquests llibres, que ara tenim aquí baix, hi ha algunes obres de l'entomòleg expert en formigues i formiguers, Edward Wilson, o bé un número considerable de llibres sobre teoria de l'evolució, sobre neandertals, sobre sistemes complexos, sobre relacions de parentiu i naixement de les societats complexes, entre altres temes. M'imagino que us preguntareu quin objectiu té reunir llibres de totes aquestes disciplines, perquè no és fruit de la casualitat, els hagués pogut retirar abans de fer la donació. De fet, és a partir d'això que podem deduir un tercer tret del retrat que us faig del donant, un tret que no és habitual entre els que ens ocupem de l'estudi de les llengües i el llenguatge, i és que el donant vol explicar la complexitat de les llengües sense renunciar a la complexitat. M'explico. Quan els gramàtics volem explicar un fenomen gramatical, destriem de la llengua aspectes que no creiem fonamentals. I amb aspectes que no són fonamentals com un gramàtic, hi ha els parlants, els interlocutors, el lloc, si és llengua escrita, si és llengua parlada. Fem aquesta idealització amb la finalitat de tenir unes condicions que desitgen els científics, unes condicions de laboratori ideals, perquè no ens destorbin del que és el nostre objectiu. En canvi, el donant del fons, i això es pot comprovar sobretot en els textos que ha llegit i que ha escrit, aborda les llengües en tota la seva complexitat biològica, social i històrica. Des d'aquesta perspectiva, saber com s'organitza socialment un formiguer, quins gestos fan els primats no humans o si els neandertals tenien cordes vocals o no, és del tot rellevant per explicar aspectes de l'evolució de les llengües. Voldria ara parlar de les anotacions que hi ha a la primera pàgina d'alguns d'aquests llibres, generalment amb tinta negra, el nom del donant, un lloc i un any, com les etiquetes que s'enganxen a les maletes. Els noms d'aquests llocs permeten reconstruir itineraris evocadors. Pisa, Venècia, 1987, Palerm, 1995, París, hivern 1996 i molts altres. Alguna d'aquestes anotacions, i això en parlarà la Gemma, correspon a llibres comprats o llegits en expedicions a congressos. Dic expedicions, i dic expedicions molt conscientment, perquè alguns d'aquests llibres es van comprar quan encara no hi havia projectes del Ministeri per anar a congressos. Això es tradueix, doncs, a conviure en gent apretada, no?, en hotels de molt poques estrelles o cap, 3.000 quilòmetres en cotxe, apretats 4 o 5 a dintre d'un cotxe petit. Conec poca gent, Pep, amb la capacitat de comprar tants llibres com tu. I, francament, no conec ningú, Pep, amb la capacitat de seguir pagant la subscripció d'una revista de lingüística teòrica anys després d'haver deixat de treballar en lingüística teòrica. Potser sorprendrà alguns dels meus col·legues lingüistes saber que força números antics de la revista de la Chicago Linguistic Society, de Linguistic Inquiry, del Natural Language and Linguistic Theory i també altres llibres capdals de la lingüística dels anys 60, 70 i dels primers 80 són aquesta biblioteca, perquè el donant va fer arribar un primer contingent bibliogràfic a qui aleshores impartia l'assignatura de lingüística general, fa molts anys, quan encara érem a l'edifici del seminari. Moltes gràcies, Pep, per aquesta primera donació que em va arribar ja fa tants anys i que ara és on ha de ser, el seu lloc natural, que és a disposició de tothom, també en aquesta biblioteca. He de dir que aquesta primera donació la va fer en Pep just abans de traslladar-nos tres vegades en un període de 2 anys. Per tant, vam viatjar amb aquestes caixes de llibres d'un despatx del seminari a un altre despatx que exactament no sé on queda, perquè és a dintre del seminari, però no sabria arribar-hi. I després vàrem venir a l'edifici general de Sant Domènec per passar a traslladar-nos finalment al despatx que tenim actualment a l'edifici de despatxos de la Facultat de Lletres. Abusant de la teva generositat, Pep, voldria demanar-te en nom de tots nosaltres més textos per a aquesta biblioteca i són els que has d'escriure a partir d'ara. No sé si recordes la reflexió inicial que fa Stefan Zweig, espero pronunciar-ho bé, a l'inici del món d'ahir, que és una obra que ens agrada molt, probablement, des del meu punt de vista, el seu millor llibre d'una producció molt extensa. És una autobiografia que va escriure, com saps, a l'estranger, després de deixar enrere tots els seus llibres. És aquest llibre que porto avui aquí. Voldria citar-ne un petit paràgraf. Deia, i amb això acabo, «No guardo de mi pasado más que lo que llevo detrás de la frente. ¿Quién sabe si la falta de documentación y de detalles acabará redundando en beneficio de este libro? Porque yo no considero a nuestra memoria como algo que retiene una cosa por mero azar y pierde otra por casualidad, sino como una fuerza que ordena sabiendas y excluye con juicio». Moltes gràcies, Pep, per aquests llibres, per moltes altres coses, i moltes gràcies a tothom per l'atenció.
Moltes gràcies. A continuació té la paraula la doctora Gemma Rigau.
Bon dia. Avui celebrem que el doctor Josep Maria Nadal, en Pep Nadal per als amics i col·legues, dona el fons bibliogràfic a la Universitat de Girona, la seva universitat. D'entrada, podríem pensar que si bé aquest fet té un vessant positiu, ara la Biblioteca de la Universitat de Girona serà més rica, més ben dotada, també podríem temer que tingués un vessant negatiu. Si en Pep Nadal dona els llibres, això vol dir que deixarà de treballar, d'investigar, d'escriure? Per sort, els que el coneixem sabem que en Pep continuarà llegint i publicant, que continuarà obrint noves vies de recerca, que continuarà estimulant els col·legues i que continuarà comprant llibres. En Pep continuarà a prop dels seus llibres, els tingui a casa o els tingui a la facultat. Fa anys que conec en Pep i gairebé sempre l'he vist amb un llibre a la mà o a la butxaca i sovint, com ja ha dit la Belina, amb una estilogràfica oberta o un llapis afilat a punt de subratllar un paràgraf o de notar una idea o un comentari crític. La manera de procedir d'en Pep és sempre la mateixa. Les idees el ronden encara que estigui assegut al sofà mirant la tele, o conduint, o prenent una cervesa amb els amics. Sempre hi ha un moment que en Pep mira els papers, o bé que obre el llibre que sempre porta i comença a plantejar qui té al costat, si és del ram, els interrogants que en aquell moment l'assetgen, sigui quin sigui el tema lingüístic que l'ocupa. És poc dir que el preocupa tractant-se d'en Pep. Els temes lingüístics d'en Pep l'ocupen. Jo ja el recordo així quan estudiava la sintaxi del català els anys anteriors i immediatament posteriors a la seva tesi, quan érem companys del departament a Bellaterra i al Col·legi Universitari de Girona. No hem de patir, doncs. En Pep dona els llibres, però no els abandona, no se'n desentén. Entre els llibres que en Pep Nadal deixa a la universitat, n'hi ha, com deia la Belina, que provenen de les incursions, o millor dit, de les ràtzies que practicàvem als anys 70 i 80 a les llibreries europees, quan anàvem als congressos de gramàtica generativa a Cambridge, a París, a Brussel·les, a York, a Venècia. Aquí, en aquest país, ni les biblioteques ni les llibreries tenien les obres i les revistes que necessitàvem per treballar les nostres tesis i havíem d'anar-les a buscar a fora. Havíem arribat a aprofitar una vaga de PNNs per escapar-nos un parell de dies, la Maria Lluïsa Hernans, en Pep i jo, a comprar llibres a Londres i sobretot a Cambridge, a la llibreria Heffer, l'única llibreria on en un racó amagat teníem piles de working papers ciclostilats per Indiana University Linguistics Club. Nosaltres els trèiem de la prestatgeria amb nerviosisme, els repassàvem un a un i ens els repartíem segons el tema. Aquella escapada que vam fer, com totes les que fèiem amb en Pep, va ser una escapada cultural i no només d'estricte interès professional. Per això, quan al vespre les llibreries van tancar, en Pep ens va acompanyar a la Maria Lluïsa i a mi a veure Emmanuel. Ell ens hi va acompanyar, però no hi va entrar. Ja l'havia vist a Perpinyà, sempre més avançat. I quan en vam sortir, ens va portar a sopar a un xinès de debò, que encara deuen recordar com els vam deixar les estovalles. Devia ser el primer cop que la Maria Lluïsa Hernans i jo havíem d'agafar del mig d'una gran taula rodona el menjar llefiscós amb els palets i portar-lo directament a la boca. No teníem plats, només un bol amb te. Aquell vespre en Pep va passar vergonya. Però gràcies a les incursions bibliogràfiques, les nostres tesis de gramàtica generativa van poder tenir un tou d'informacions actualitzades semblant al de les tesis que es feien a les universitats europees i americanes. Els congressos, com també ha recordat la Belina, hi solíem anar amb el cotxe d'en Pep, encara que fos lluny, a Brussel·les o a York. Si a l'anada els 5 ocupants anaven ben encaixats dins l'R12 o el Ford Sierra, a la tornada, entre els llibres, els formatges, els vins que havíem comprat quan travessàvem França, no podíem ni moure'ns. Perquè això sí, no ens perdíem ni una sessió del Congrés, ni deixàvem de buidar les llibreries. Però si el Congrés era Bèlgica, a la tornada ens havíem d'arribar a l'Alsàcia, a Ricavia, a prop de Colmar, a comprar vi. I a l'anada havíem entrat a París a sopar en un tailandès al costat de la Madeleine que en Pep coneixia. Si tornant de York en Pep descobria que la Lluïsa Gràcia no havia estat mai a Londres, ens desviàvem i fèiem unes quantes voltes en plena nit per ensenyar la ciutat a la Lluïsa Gràcia. I la fèiem baixar del cotxe un moment a Trafalgar Square perquè ja no pogués tornar a dir que no havia estat mai a Londres. Tots recordem l'estretor amb què viatjàvem, però sobretot recordem la banda sonora que ens acompanyava. Tots els viatges dins del cotxe d'en Pep tenien banda sonora. A l'estranger, sí, els viatges eren llargs, però també les simples anades a l'Autònoma o a Girona. I fins i tot en tenien les que fèiem amb Modest Prats per Itàlia. Aquests dies amb els companys de l'Autònoma n'hem parlat molt d'aquells viatges. Tots recordem com li agradaven en Pep Clives a Nicky. Estem parlant de molt abans que es fes de la Força a Itàlia d'en Berlusconi. Clives a Nicky, no en Pep. Mentre conduïa, en Pep ens posava una i altra vegada un Fiume Amaro, la riba bianca, la riba negra, o aquella que deia no, non ti scorderò mai, i que en Pep sostenia amb fermesa i insistència que volia dir no et descordaré mai. També els cassets de I Am Sailing, de Rod Stewart, i no cal dir l'enganxosa Dolce Vita, de Ryan Paris, i els Cortato, sonaven obsessivament dins del cotxe d'en Pep una vegada i una altra. Parlant de la banda sonora del cotxe d'en Pep, hem de consignar una altra cançó que només podíem sentir a les autopistes italianes. Era Stasera Pago Io, de Domenico Modugno, a càrrec d'en Modest Prats. No sé si vau sentir mai cantar, millor dit, desafinar amb estrèpit, en Modest. Només cantava a l'Eglésia quan la situació litúrgica ho feia inevitable. Però, noi, a dalt del cotxe d'en Pep, amb les finestres obertes, encarat cap a Roma, l'home se sentia lliure i amb gran sentiment trinxava allò de «Voglio rimanere solo, stasera pago io col mio dolor». La cançó era dramàtica com poques, però la Yamin Solà i jo encara ens enriolem quan aboquem l'execució que em perpetrava en Modest. Però deixem les cançons i tornem als llibres. Els llibres d'aquesta primera etapa generativista van lligats també al record de les conferències nocturnes que el Centre Cultural SIC els organitzava el senyor Alfred Badia, el pare de la Lola Badia, i que per allà, el 1974-75, generosament ens va oferir. Sobre el paper, eren unes conferències quinzenals de català avançat. El públic estava format per uns quants professors de català i per un grupet de senyores grans molt ben disposades i incondicionals del senyor Alfred Badia. El senyor Badia, que era professor del nostre departament a l'Autònoma i que veia amb bons ulls l'empenta dels joves generativistes, va convidar a parlar de la tesi, de Frank, evidentment, aquells que la tenien més avançada, en Pep Nadal, en Joan Argenter i en Salvador Oliva. El cas és que quan va tocar en Pep de fer la presentació, va agafar la paraula i no la va deixar. Les seves xerrades van ocupar gairebé tot el curs. La veritat és que per nosaltres aquelles sessions es van convertir en un lloc de debat privilegiat. Podíem discutir sobre el que ens interessava i demanar al públic els seus judicis sobre les nostres dades, sobre els nostres exemples. Suposo que l'entusiasme que traspuàvem era un espectacle per aquell públic sènior d'entrada més interessat a discutir qüestions de normativa, com ara si la paraula darrere s'ha d'escriure en va o en ve final, que no pas en la hipòtesi performativa que defensava enèrgicament en Pep Nadal. Quan s'acabava la conferència, els joves continuaven el debat al dragstore de Vic del carrer Tuset o al dragstore de Passeig de Gràcia, els únics locals que trobàvem oberts per sopar aquelles hores. Eren uns debats apassionats. Eren apassionats en part perquè quan en Pep hi és pel mig, sempre aflora la passió. Passava abans i passa ara. La inquietud, la curiositat intel·lectual i el sentit crític d'en Pep Nadal els podem trobar en altres lingüistes, però la passió amb què en Pep treballa, amb què en Pep fa lingüística, això ja costa més de trobar. Aquesta passió la tenia en Joan Coromines i també en Joan Solà, que per cert va fer unes declaracions al Punt el 2009 que en Pep segur que subscriu. Deia en Joan Solà, en qualsevol professió el factor emoció és important. L'emoció és una mena d'interès per continuar vivint. Quan ja no tens interès per aquell menjar, per aquella companya o per aquella feina, aleshores has perdut l'interès per relacionar-te amb el món i comences a morir. Doncs amb la lingüística passa el mateix, acabava dient en Joan Solà. Aquesta capacitat d'apassionar-se, d'emocionar-se, és el que explica que quan en Pep, que era professor de sintaxi de lingüística teòrica, va acceptar d'encarregar-se de les matèries d'història de la llengua catalana, no es limités a fer les classes i prou, sinó que va engrescar en Modest Prats a omplir el buit bibliogràfic que hi havia en el camp i va formar un grup de recerca reconegut i va iniciar els coneguts col·loquis internacionals sobre problemes i mètodes d'història de la llengua que tindran encara aquest any una nova edició. El gruix més important dels llibres que dona en Pep correspon a aquesta temàtica, que ell i en Modest van procurar sempre enfocar des d'una perspectiva interdisciplinària. Com a intel·lectual tenaçment compromès amb la llengua i la cultura catalanes, estudiar la història de la llengua catalana, la seva llengua, la nostra llengua, ha portat en Pep a interessar-se per l'estudi de la càrrega emocional que acompanya les llengües. Els seus darrers treballs, cada vegada més multidisciplinaris, ens parlen de la llengua com a refugi d'emoció col·lectiva, de l'esperança de la continuïtat lingüística. En aquest punt, la seva biblioteca va decididament més enllà de la lingüística, la sociologia o la història, com ja ens ha fet veure la Valina. Avui en Pep dona la seva biblioteca i la dona a la seva universitat, la Universitat de Girona. I la pot donar a la Universitat de Girona perquè en Pep, a més de ser un estudiós apassionat, és un somiador. I un dia va somiar amb la Universitat de Girona. I com a bon somiador va treballar per aconseguir que el somni fos realitat. L'hem vist encarregar-se des del vicerrectorat de l'Autònoma de posar en funcionament l'Estudi General de Girona. L'hem vist ser president de la Comissió Gestora i ser rector de la Universitat de Girona. Podem dir, doncs, que en Pep ha somiat com un poeta, però que ha treballat com un comptable. Per això pot donar els llibres a la Universitat de Girona, perquè un dia va somiar que Girona tindria universitat. Pep, ets un militant dels teus somnis, que diria el teu admirat George Steiner. I els militants dels seus somnis desperten admiració i respecte i no es fan mentalment vell. Que per molts anys puguem continuar al teu costat estudiant la nostra llengua. Que per molts anys puguem ser amics i còmplices.
Moltes gràcies, Gemma. Bé, ara farem un canvi en discussió de paraules i convidarem a que ens adrecin unes paraules dos amics de Pep Nadal. Començarem per en Francesc Feliu, professor de Filologia Catalana de la Universitat.
Bé, a mi em van demanar que si volia intervenir en aquest acte per allargar una mica l'acte, perquè es veu que era curt. I també em van dir que en Pep segurament li faria molta gràcia, cosa que també no sé, segur. I em van dir també si és informal, quan tothom sap que la formalitat és el meu paradigma. Però en qualsevol cas, miraré de dir quatre coses sobre en Pep, sobre els regals i els llibres, ja que entenc que en aquest acte d'avui el que estem commemorant formalment és que en Pep ha regalat llibres a la universitat, o per ser més precís, ha regalat els seus llibres a la seva universitat. Per tant, la primera qüestió seria els regals d'en Pep. Evidentment, en la sessió que ha fet a la biblioteca no hi són tots els llibres que en Pep s'ha arribat a comprar. Segur que ja n'ha regalat molts abans. A mi, i perdoneu que en citi, que deia aquell, de fet, el primer regal que em va fer en Pep va ser un llibre, un exemplar del diccionari llatí-català de Pere Torra, que és una de les obres fonamentals de la lexicografia catalana del segle XVII. Això va ser durant els cursos d'estiu, quan jo encara havia d'estudiar l'últim curs de la llicenciatura, i en aquell moment haig de dir reconèixer que el regal em va impressionar. Anys després he sabut que el tenia repetit i que de fet em va donar el que estava en pitjor estat, però això no té cap importància, perquè certament el regal en aquell moment em va impressionar, sobretot perquè de seguida em vaig adonar que aquell era un regal amb intenció. Era la seva manera de dir: et vull aquí a fer de filòleg, ajudar-nos a treballar en la història de la llengua. I vaig mirar de fer-me digne d'aquell encàrrec. I és que a en Pep li agrada molt regalar coses. Tothom que l'ha tractat ho sap perfectament. En Pep sovint fa regals, però rarament els fa perquè sí. I no vull pas dir que els faci per interès, no. Ho fa perquè en el regal se simbolitza el posar-se a disposició del qui és obsequiat, es materialitza una complicitat entre persones, es fa explícita la bona voluntat envers algú i alhora se suscita en aquest el desig de no fallar. Els regals són la reificació, aquesta paraula en Pep li agrada molt, d'una empatia o d'una voluntat d'empatia que és sempre intangible. Crec que alguns antropòlegs han estudiat els atributs atàvics que té la donació en la naturalesa humana i crec que en Pep els ha llegit. Això de la reificació em condueix a la segona qüestió que volia tractar. Els llibres sobre el paper. Ara estrafaig el títol d'un llibre seu en què vaig tenir alguna cosa a veure. Si en Pep ara regala els llibres és perquè ja té una edat. Encara falten alguns anys perquè es jubili i que trigui. Però és obvi que ha arribat a un punt en què els llibres ja li comencen a fer nosa a casa. Penso que ell ha acumulat llibres justament per una raó generacional que té a veure amb la idolatria del llibre material, icona per a la gent de la seva època, no sols del coneixement, sinó d'una certa possibilitat de transgressió i d'alliberament intel·lectual. En Pep li agrada tocar-los, els llibres, rebregar-los i guixar-los, dur-los a sobre, ja s'ha dit, i comprar-los per la vista, per l'aspecte. Tots els que hem fet viatges amb en Pep sabem que l'anada a alguna llibreria és un episodi obligat i ha de ser d'aquelles en què pots anar mirant els llibres ordenats per seccions, agafar-los, sospesar-los, llegir-ne l'índex i la contracoberta, sorprendre't pel dibuix de la portada. Sobre un catàleg tot això no es pot fer, eh? I d'aquesta manera en Pep no li facis comprar llibres i encara menys consultar-los per internet, perquè en Pep ja ha descobert internet i localitza molts articles de les coses més pintoresques, però inevitablement ha d'imprimir-se'ls en paper, subjectar-los amb una grapa i dur-los a sobre per poder-los rebregar i guixar i poder-se'ls treure de la motxilla sempre que té una estona desocupada. En Pep, doncs, ha acumulat llibres de paper, el paper dels quals ha estat sostenir i conduir un pensament sovint circular amb un epicentre que és sempre la llengua. Gosaria dir, fins i tot, que és la llengua catalana. La materialitat de tots aquests llibres reflecteix, sens dubte, la seva trajectòria intel·lectual. I això ens aboca a la tercera qüestió, en Pep, l'eclèctic. La condició que crec que ell ha posat, que no es disgregui el fons en el catàleg general de la biblioteca, crec que té molt de sentit, perquè la biblioteca d'en Pep no és la biblioteca clàssica d'un filòleg, ni d'un lingüista, ni d'un historiador. L'eclecticisme ha estat un element fonamental a la seva trajectòria científica, en el seu pensament, i els llibres que ha acumulat ho reflecteixen, sens dubte. Un eclecticisme, cal dir-ho, empeltat d'una certa dosi d'heterodoxia. Ell ha estat feliç quan ha pogut deixar-los anar, els filòlegs més encarcarats, un discurs sobre el desposament entre els símits prehomínids i sobre el funcionament de les neurones mirall. En els lingüistes més a la paix, un al·legat sobre les virtuts dels escrits medievals de Dante Alighieri. Els sociolingüistes més positivistes, una defensa dels sentiments o de la dimensió religiosa de les llengües. Els catalanistes més ortodoxos, una comprensiva defensa de les posicions valencianistes, etc. Els de literatura, que són un mer instrument per la legitimació de les llengües. Per fer això, a banda de ser algú molt especial, cal saber moltes coses i de terrenys molt diferents. La voracitat lectora d'en Pep i la provisió constant de llibres diversos, que són ara a la biblioteca seva, ho han fet possible. Per això té interès que el Fons Nadal es mantingui junt, perquè en el futur puguem constatar i valorar la unitat subjacent en un repertori bibliogràfic aparentment divers i en puguem obtenir de forma implícita el disseny d'un programa formatiu ambiciós, original i clàssic en el sentit etimològic del terme, és a dir, digne d'imitació, digne, per tant, de ser ensenyat a classe. I ara ja acabo. Al començament he parlat dels regals amb intenció d'en Pep. La donació dels seus llibres a la nostra universitat, a banda d'un desembarràs important per al despatx de casa seva, sempre tan atapeït, jo crec que és, en el fons, i sobretot, una interpel·lació a tots els universitaris, principalment als professors i als estudiants de filologia catalana, però també a tots els altres, en el sentit que tots aquests llibres representen la inquietud intel·lectual que ell ha tingut sempre i que hauríem de tenir també sempre tots nosaltres. Tant de bo que no li fallem.
Bon dia. En Feliu em va trucar fa uns dies per veure què deia cada un i em sembla que no ens hem trepitjat o poquet. L'única cosa que s'ha equivocat amb una, o ha sigut molt amable amb una història. Ha dit que l'Antònia ens va dir d'intervenir per fer durar l'acte. A mi em va dir, hauríeu d'intervenir perquè arribi fins l'hora de dinar. I que espero que hi hagi més gent que després participi perquè la meva intervenció serà molt curta. Jo volia parlar més d'en Pep que jo conec, relacionat amb els llibres. Em sortien uns quants adjectius i noms. Compulsiu, desfici, frisança, ànsia, inquietud. Jo el vaig conèixer així i pel que s'ha vist avui, pel que els coneixeu des de fa més temps, segurament ho veiem encara molt més que abans. I aquesta ànsia, aquest desfici, aquesta inquietud, em penso que la gent que el coneix pot dir perfectíssimament que es dona en moltes activitats de la vida, no només en els llibres. Pensava, per exemple, en la música. Ara no sé com està, però recordo l'època que en un viatge que vam fer amb en Pep a Cuba, a l'Havana, jo vaig descobrir tota una sèrie de grups, els Van Van, el Juan Formell, l'Elíades Ochoa, la Sonora Matancera, que va arribar un moment que em penso que després d'en Cabrera Infante, en Pep era la persona que sabia més de música cubana del món. I cada vegada, o bé a Cuba, o bé en altres llocs, o bé aquí, on els trobava, reunia tota una sèrie de cançons, és a dir, que si va decidir que li agradava la música cubana, va acabar sent la persona que tenia més música cubana del món. El desfici també es donava amb les seves classes de saxo, per exemple, no? Que va dir, si es tracta de tocar el saxo, toquem-lo bé. Bé, no sé si va acabar aconseguint això, però més o menys hi havia alguna cançó que sonava. O quan feia la col·lecció, que suposo que encara l'està fent, de llibres pels seus nets, que sempre els comprava de dos en dos i ara els deu comprar de quatre en quatre, quan encara no sabia, quan encara els nets no podien llegir, però ell ja preveia amb aquell desfici també, des d'una altra mena que deia ara en Feliu, que d'alguna manera el que servia això era per transmetre alguna cosa, per servir de baula, per servir com a exemple de cultura. Jo em pregunto amb quin afany en Pep ha fet sempre això, o què s'hi amaga darrere d'aquests desficis, darrere el desfici dels llibres, per descomptat, que ja no diré més coses perquè em sembla que tant la Belina com la Gemma n'han parlat abastament. Jo recordo que el meu pare en tenia tres. Bueno, quan viatjava en tenia tres. Un era, deia que sempre que havies de, que arribaves a un poble, a una ciutat, havies d'anar a buscar la pastisseria, les iglesies i els llibres, les llibreries. En el cas de la pastisseria, amb en Pep li disculparem per raons òbvies. En el cas de les iglesies, en recordo sobretot una, i em permetreu que l'expliqui, que és l'anada, la primera anada, jo no la coneixia. Ens va fer anar, amb uns quants que érem en aquell viatge, a Sant Climent, a Roma, no? Fins que vam arribar al segon nivell, al nivell aquell de, que hi ha entre la part romana, el temple de Mitra, dic bé, no? I la iglesia gòtica de dalt, la part on hi ha aquelles pintades, aquells grafitis del segle X, si no m'equivoco, 9 o 10, i ell es posava allà davant amb Modest Prats i repetia això que ara jo hauré de llegir-ho perquè no tinc prou memòria, però que ell ho deia com a exemple del pas del llatí a la llengua vulgar. Fili de le pute, traite, albertel, trai, falite dereto colopalo carboncele. I s'emocionava, entrava en un èxtasi. És a dir, que les pastisseries les oblidarem, les iglesies, aquesta he posat un exemple, i després ens queden els llibres, que formen part també aquest desfici, aquesta frisança, aquesta ànsia. Jo he apuntat unes quantes coses aquí, a part dels llibres. La pasta, el formatge, el vi, les arracades, els camafeus, els anells, els vins, els bolets, la botarga, tot en funció de quines eren les inquietuds o quins eren els reclams de cada un dels viatges. I de llibreries recordo a Pàdova, a Montpellier, a Ravenna, a Figeac, sobretot, algunes de peu de carrer a l'Havana, a Palerm, després de visitar la catacomba, sí, els caputxins, que després on traves en una pastisseria, on traves en una llibreria per recuperar-te després d'haver vist tot allò. I sobretot una que és a Les Omelles, aquell poble que hi ha una llibreria preciosa, antiga, en el qual també en Pep hi entrava, i especialment la que recordo més d'en Pep, per mi, és la Feltrinelli de Roma, que està allà a la Corso Vittorio Emanuele, davant de l'Arco Argentino. En Pep, quan entrava o quan entra en una llibreria, percep l'olor, l'espai, el que es concentra en aquell hàbitat, i després té un olfacte especial per trobar els llibres que li interessen. De lingüística, de llengua, de sociologia, de psicologia, de filosofia, de tots aquests interessos tan diversos, fins a les formigues que deia la Belina. I el tret que jo em sembla més destacable, i que també ja s'ha dit, però que ara repetiré una miqueta, són aquests subratllats. Són llibres miraculosament subratllats. De fet, el llibre Verge és molt poca cosa. Són papers i prou. I em penso que al llibre li cal una certa activitat sexual, una fornicació intensa. És a dir, passem del sexe oral al sexe escrit o al sexe llegit. I en el cas d'en Pep, aquesta intervenció del lector que fa que el llibre sigui tot una altra cosa es converteix no directament en sexe, sinó en una orgia absoluta. Perquè en Pep comença a subratllar, comença a anotar, comença a posar escolis i anotacions, tot just sortir de la llibreria, del cafè, del restaurant, a la sala d'espera. Si em penso que en Pep ha anat tantes vegades a l'ambulatori i les sales d'urgències per poder subratllar els llibres, perquè estic segur que fins i tot en el moment més crític se n'han portat un amb el llapis o amb la ploma per subratllar-lo. Em penso que després d'aquesta donació seria molt important que hi hagués una tesi sobre aquests desficis d'en Pep Nadal, un estudi d'aquesta joia que ha llegat a la seva universitat, que es podria dir els desficis de Pep Nadal i la seva repercussió en l'estudi de la llengua catalana, o els subratllats de Pep Nadal, els escolis, els comentaris a peu de plana, al costat de plana, dins la plana i per tot arreu on hi hagi un espai en blanc. És part de la seva obra. És part de la seva obra que em sembla que mereixeria també un determinat estudi. D'alguna manera, i aquí acabo, tot allò que dèiem al començament de la compulsió, del desfici, de la frisança, quan et preguntes per què hi és, tens una sensació que és una barrera, una lluita constant contra la mort i l'oblit. I em sembla que amb aquesta donació, gràcies a Déu viu i per molts anys, en Pep també ens proposa una cosa com la que deia en Vinyoli, amb el silenci dels morts, que deia, coses que van tocar, deixem-les allà on eren, quietament, i potser un dia se't manifestaran, com segurament a través d'aquests llibres, que és la seva pròpia vida, se'ns manifestarà el llegat d'en Pep Nadal.
Moltes gràcies. Bé, tornem el micròfon cap a la taula. Ara té la paraula el doctor Xavier Pla, director del Departament de Filologia i Comunicació.
Moltes gràcies, bon dia a tothom. Vull agrair primer de tot a la directora de la biblioteca, perquè per mi sempre serà la directora de la biblioteca, Antònia Boix, gràcies a la qual tots som aquí, que em convidés a participar en aquesta taula i en aquest acte. Com a director del Departament de Filologia i Comunicació, però m'agradaria també pensar que hi soc com a amic, com a col·lega d'en Pep Nadal i també com a exalumne seu. Jo no sóc historiador de la llengua i no sóc deixeble seu, però sí que vaig tenir-lo de professor a cinquè de carrera a la Universitat Autònoma de Barcelona i deixeu-me dir que és un professor inoblidable, inoblidable per les seves característiques que algunes ja s'han dit, però sobretot per la seva energia poc habitual, per el seu discurs absolutament torrencial. Jo crec que Pep Nadal entrava a classe ja parlant i sortia a classe i se n'anava als passadissos i continuava parlant. De vegades feia la sensació que no escoltava, però sí que escoltava, sempre escoltava, sempre escoltava els altres. Crec que sempre ha escoltat els seus interlocutors, siguin estudiants o siguin catedràtics. Era un professor imparable i des d'aquest punt de vista inoblidable. Les quatre coses que sé d'història de la llengua, dues les dec, evidentment, en Modest Prats, i les altres dues les dec en Pep Nadal. I recordo perfectament tota una tirallonga de noms, d'autors, de títols que Pep Nadal va pronunciar per primera vegada en aquelles aules i que, tants anys després, em continuen ressonant en la consciència. Quan pensava què havia de dir, i a més quan vaig veure que era el cinquè per parlar, vaig pensar que ni l'excusa retòrica m'ajudaria a sortir-me'n gaire bé i simplement volia compartir amb vosaltres un parell de reflexions sobre el fet de donar una biblioteca, o sobre el fet de desembalar una biblioteca i traslladar-la a un altre lloc, en aquest cas a la nostra universitat. I parlant de desembalar biblioteques, és inevitable recordar aquell breu assaig deliciós que, si algú no ha llegit, recomano que sigui llegit de seguida, de Walter Benjamin, publicat el 1931, que es diu precisament Desembalant la meva biblioteca, i que és un escrit fascinant, perquè Benjamin era un apassionat pels llibres i en aquest petit llibre desenvolupa una veritable recerca teòrica sobre el col·leccionisme, sobre el desig interior de tenir una biblioteca i sobre les afinitats secretes que uneixen els llibres amb els seus propietaris. Benjamin parteix de la imatge que la biblioteca i el lector estan en consonància. L'un és a imatge de l'altre i viceversa. Si qui posseeix llibres no podria viure sense la seva col·lecció, tampoc una biblioteca tindria gaire sentit si se separava del seu artesà, del seu subjecte ordenador. Una biblioteca personal és un acte autobiogràfic, és un espai d'intimitat i també un acte d'identitat, perquè la naturalesa profunda del seu propietari es troba d'una manera o altra, segons Benjamin, materialitzada en la llista de llibres col·leccionats al llarg d'una vida. Ara bé, donar a la biblioteca és un gest de generositat al qual sempre estarem agraïts en Pep i que, com ja han dit els seus amics i deixebles, no ens ha estranyat a cap de nosaltres. És un gest de generositat, però deixeu-me dir també, i penso que ho podem dir, que em fa l'efecte que també hi ha un dol en el fet de donar els teus llibres. Fa unes setmanes l'Antònia em va cridar i em va dir: estic una mica preocupada. En Pep, com el veu? Està una mica capcot, està una mica trist. Ha començat a posar els llibres a les capses, però no acaba de fer el gest. I jo vaig anar a parlar amb en Pep. No el vaig veure trist. Però sí que vaig pensar, hi deu haver un dol. Hi deu haver un dol en el fet de desprendre't de dels teus llibres, de la teva biblioteca. I aquest dol s'ha de fer i s'ha de verbalitzar i potser aquest acte avui ens ajudarà, especialment a ell, però també a tots nosaltres, a verbalitzar-lo. I parlant d'aquest dol, vaig recordar una novel·la de la qual potser no s'ha parlat gaire i que m'agradaria explicar-vos de manera molt resumida. És una novel·la de Joan Francesc Mira, l'escriptor, novel·lista, assagista, traductor, i es titula El professor d'història. I és la història és la narració d'un professor d'universitat, d'història, molt respectat, molt metòdic. Potser en Pep no és tan metòdic, però aquesta és una de les seves, dels seus atractius. És una novel·la protagonitzada per un professor que sembla encarnar un d'aquests personatges llibrescos que desembalen biblioteques del llibre de Benjamin, per als quals, un personatge d'aquests pels quals cada llibre té la capacitat de fer ressorgir tot una memòria íntima i també tota una geografia íntima. Ara fa unes setmanes va morir Umberto Eco i seria un exemple claríssim d'aquests personatges llibrescos. Fins i tot el nostre admirat Albert Rosich, doncs també seria un d'aquests personatges llibrescos, cadascú a la seva manera. En Pep també seria un d'aquests personatges llibrescos. La novel·la de Joan Francesc Mira és per dir-ho així, una novel·la assagística, una novel·la d'idees, una novel·la ben poc novel·lesca, segons els patrons més convencionals. És la narració sobre l'última part de la vida d'un home que no sap què fer-ne d'aquesta última part. I l'anècdota és molt simple. És un professor de la Universitat de València i sortint de l'estació del metro per anar a classe, el professor queda embadocat per la força i l'energia de la joventut. Veu dues noies que es fan un petó a l'entrada del metro. I va d'un moment, ensopega, cau a terra i desperteix una cella. I a partir d'aquí, una mica cansat, una mica perplex, l'accident, per dir-ho així, precipita la jubilació, el canvi de casa, i aquest petit instant de dolor, que recupera tots els instants de dolor i de plaer d'una vida dedicada apassionadament als llibres, en té 5.000, treballant a les biblioteques i als arxius, escrivint i fent conferències, regirant llibres de llibreries de vell, aquest petit instant de dolor fa que decideixi embalar la seva biblioteca, buidar el seu despatx de la facultat, desfer-se de dotzenes d'articles, de separates i començar un llarg comiat, en què per un moment s'imagina, en una imatge bastant sorprenent, per un moment el professor s'imagina llançant per la finestra tots els volums, les fitxes, les fotocòpies, fent miques tota la seva producció acadèmica i més o menys somia veure-la volar ja per sobre dels caps dels vianants que passen pel carrer. I diu, la paraula escrita també vola, s'extingeix i s'apaga. Bé, la novel·la, per dir-ho així, és protagonitzada per un professor que acaba donant la seva biblioteca i que, a partir d'aquí, tots els ressorts de la seva memòria voluntària i involuntària, dels seus 40 anys de vida acadèmica, tornen a revifar, tornen a reviscular. A diferència d'en Pep, perquè no voldria que us penséssiu que estic parlant a través d'aquest personatge d'en Pep, perquè precisament el que el diferencia és això que ara diré, a diferència d'en Pep Nadal, d'en Josep Maria Nadal, del doctor Josep Maria Nadal, de l'exrector de la Universitat de Girona, Josep Maria Nadal, a diferència d'en Pep, el personatge de la novel·la de Joan Francesc Mira enceta una etapa més aviat melancòlica, més aviat desencisada. Es refugia, per dir-ho així, en alguns dels seus grans autors clàssics, en Hesíode, en Heròdot, en Dante, en Montaigne, i, per dir-ho així, queda o transmet un cert sentiment d'estupefacció davant d'allò que ell diu el triomf de la ignorància i el descrèdit institucional del pensament. És a dir, que el vell professor d'història enceta un camí que és el camí de la decadència, el camí del desencís, el camí de baixar de braços. Per sort, en Temps Nadal no serà mai com aquest vell professor il·lustrat, perquè em sembla que si una cosa el caracteritza no és precisament aquest retorn al passat o aquesta nostàlgia del passat. Jo crec que no conec ningú com en Pep Nadal que tingui tanta passió pel present i alhora que cregui tant en el futur. I aquest entusiasme pel futur, que no li impedeix ser un historiador de la llengua i per tant interessar-se per la interpretació del passat, aquest entusiasme és el que jo personalment sempre li admiraré i li agrairé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Xavier. Bé, ara té la paraula el donant, el rector fundacional de la Universitat de Girona, bé, el doctor Josep Maria Nadal.
Bé, abans de començar, primer voldria agrair-vos a tots els que sou aquí, que m'hàgiu acompanyat. Agrair-ho també a tots els que no hi són i m'ho han dit que no podien venir, que els sabia greu, i agrair-los als que no han vingut perquè no han volgut, perquè això em permet d'estalviar-me somriures falsos i, per tant, d'estar simplement amb els amics. I els que no ho són, doncs no hi són. En segon lloc, volia precisar, abans de començar jo, algunes de les coses que han dit alguns companys, però una mica més així en broma. En Francesc deia, li vaig donar el diccionari d'en Torra perquè el tenia duplicat i li vaig donar el més vell. Però quan va fer les oposicions, li vaig donar a la Cavalleria, que era un diccionari molt més bo que el Torra, més antic, i només en tenia un exemplar, per tant, no em vaig quedar sense. Per tant, les coses són no ben bé com es deia en Francesc. D'altra banda, és veritat que compro llibres per als meus nets, compro llibres i altres coses, i l'últim que he comprat, Joan Ferrer, és la traducció d'en Comadira i teva del Càntic dels Càntics, un llibre per mi extraordinari i que espero que permeti o ajudi els meus nets, ara petits, i per tant no els hi pas donat encara, a descobrir un món fantàstic. En quart lloc, també voldria puntualitzar que és veritat que jo faig servir el Puntax, també maquinetes, però maquinetes que tinguin un dipositori perquè els flocs caiguin a dintre i, per tant, no hagis d'estar escampant-ho per terra. I abans hi havia unes que tenien un dipositori molt petit i m'anaven molt bé, ara són unes que són grandioses i a la butxaca no m'hi caben. Per tant, se m'ha convertit en un problema, tot i que a la motxilla n'hi porto una. I els Puntax, en tinc molts, vaig comprar tot el magatzem que hi havia a la 22, que era 25 o 30, i els vaig fent servir, però tenen un inconvenient. Els portes a la butxaca, almenys en mi, jo sempre poso el dit al mig del Puntax, allà on te talla, i no te n'adones i vas tocant, i després al cap d'una hora o dues d'anar a la butxaca, dius, cui, ara tinc tot el dit fet malbé. Amb la qual cosa he hagut de deixar el Puntax una mica més, diguem, allò, el tinc recolzat sobre els llapissos del despatx. I, finalment, també volia precisar que és veritat que sempre porto un llibre a la butxaca, guixat, molt guixat, perquè és una manera d'estudiar-lo, sobretot a les últimes pàgines, aquelles que, si el llibre és bo, són blanques, i n'hi ha tres o quatre, aleshores em permet de fer un esquema del llibre total, és a dir, com una xuleta d'abans que permetia de fer xuletes a l'estudiar i després no haver de copiar, perquè fer una bona xuleta és una manera d'estudiar extraordinària i, per tant, jo recomanaria a tothom que fes xuletes i després contestés les preguntes perquè s'ho sabria bé. Però, a més, dintre dels llibres jo hi porto altres coses i és veritat que cada llibre té una vivència. Quasi tots els llibres tenen una flor a dintre. Jo porto llibres a sobre I quan vaig de viatge o quan vaig a llocs i veig coses, les agafo i les poso dintre. Per exemple, fa poc m'obria, estava mirant un llibre sobre la història del cos humà i a dintre hi havia una fulla petita de figuera. L'havia agafat a la mesquita petita, a la Santa Sofia petita de Constantinople, i obrir el llibre i estudiar el cos humà em permetia fer viatges a coses estranyes, però alhora em permetia repetir el viatge a Constantinople. És a dir, és veritat que a dintre d'aquesta mena de coses que un troba a dintre dels meus llibres, probablement reflecteixen una cosa que deien Fonalleres, que és aquesta voluntat de mantenir el temps, de no morir o de recordar coses que han passat i que recuperes amb aquesta mena de, diguem, cosetes que vas trobant per casualitat a dintre els llibres i que a més haig de dir que es conserven fantàsticament, fantàsticament bé. Finalment, Fonalleres, és veritat que estan a la Basílica de Sant Climent, surten aquelles primeres paraules amb una cosa que ja no és llatí, file de le pute, traite, gosmaria albertel, traite, falite directo con lo palo carboncelle, però també és veritat que Sant Climent, que s'ha convertit en una columna i no rep cap mal perquè és pedra de les fogatejades que li donen aquests gosmaris, albertels i carboncelle, que són els criats del pagà Sicínio, aquesta columna que és Sant Climent contesta duritiam cordis vestris saxa traere meduistis, és a dir, contesta en llatí. És a dir, que no només és una pintura que reflecteix les primeres paraules dites amb alguna cosa en vulgar a Itàlia, significatiu, fili delle pute, són les dues primeres, sinó que a més reflecteix una diguem, situació sociolingüística molt clara. Els pagans parlen amb això que ja no és llatí, però el sant continua parlant amb llatí. Bé, jo no sé massa què dir ahir, o abans d'ahir, pensava, dic, improvisaré i ja me'n sortiré, perquè un ja està una mica bregat a aquestes coses. Després té aquell problema que no acaba mai, però ja pensava fer-ho, però finalment no sé per què vaig començar a mirar coses de les que no he donat, sinó que encara he de donar, però que ja he donat però que encara no han vingut a buscar i hem d'acabar de fer-ho amb l'Antònia Boix. I a partir d'aquí vaig començar a escriure un text una mica més formal que dissortadament repeteix moltes de les coses que ja s'han dit i per tant en aquest sentit probablement confirmen el que els amics han dit de mi i dels meus llibres. El que jo havia escrit començava així. Recordo molt bé aquell dia. Era el 4 d'octubre de l'any 2001. Inauguràvem el curs i aquell era el meu últim discurs d'inauguració. Ahir, pensant en aquest acte, el rellegia. No sé per què, o potser sí, vaig sentir la necessitat de llegir-vos-en un fragment i l'acabament. A la fi només llegiré l'acabament, perquè tampoc es tracta d'allargar-se massa. Aquell 4 d'octubre, per acabar el discurs, vaig llegir un poema de Vignoli que acabava amb aquests 5 versos. Molt ja, però deteriorat, esborrats els camins, cremats els boscos, m'avinc, possible fos, a un mínim ajust. Tocar de nou el foc primer, sols un instant. Després, morir sense discordança. Ara em pregunto, avui em pregunto, si durant sols un instant i abans de morir sense discordança, en aquests 15 anys que han passat entre que vaig llegir aquest discurs i avui, si és veritat que he pogut tocar de nou el foc primer. A mi em sembla que sí. Soc un privilegiat o m'he proposat de ser-ho i per tant em sembla que sí, que he tornat a tocar el foc primer. I si és veritat que he tocat el foc primer, em vaig de preguntar per què deixo ara anar llast i passo els meus llibres a la biblioteca de la universitat. Si ara estic en un moment, anava a dir millor que mai, per què deixo els meus llibres? Com ja sabeu, la universitat ha estat la meva vida. Vaig començar a fer classes al Col·legi Universitari de Girona al curs 1971-1972. Per tant, ja fa 45 anys que en sóc professor. 45 anys. I en aquests anys, els llibres han fet camí al costat meu acompanyant-me. Per tant, la meva biblioteca també és la meva vida. No us ha pas d'estranyar, per tant, que quan l'Antònia Boix em va proposar de fer aquest fons, de seguida li digués que sí. Encara que he vist que en algun moment ella va dubtar-ne, però jo li vaig dir de seguida que sí. Els llibres, que són una bona part de la meva vida, es quedaran a la universitat, que és també una bona part de la meva vida. I això està bé. Però quin valor tenen aquests llibres? Com tots sabeu, valor econòmic, els llibres no en tenen cap. La universitat, per tant, què hi guanya amb aquests llibres que jo he donat? Deixeu-me ser una mica vanitós. D'entrada, hi guanya tenir la biblioteca del seu primer rector. I aquestes coses simbòliques, encara que quedi lleig que ho digui jo, i encara que ara sembla que no estiguin de moda, són importants per una institució. Però a més els llibres tenen altres valors. Hi ha llibres que són, per a mi, especialment significatius. En el fons que avui hem iniciat, hi ha algun llibre personal poc accessible. Jo, per exemple, he hagut de comprar per aquest fons, a Màlaga, no sé per què, un meu llibre de poemes publicat a Montserrat l'any 1967, quan jo tenia 17 anys. Quan el vaig comprar a Màlaga, em van enviar una carta dient «Se lo enviaremos, pero tenga en cuenta que es escrito en català». Dic, home, l'he escrit jo, sí, ja ho sé, però per això el compro. Però me'l van enviar, certament. Aquest llibre es deia, o es titulava, Entre el somni i la ironia. I vaig trobar un poema que havia escrit a Constantinople. Tot, al final, són records i vivències que retornen. L'havia escrit quan feia sisè de batxillerat. Ara, i és broma, podreu comprovar, perquè us el llegiré, aquí tinc apuntat que no era del tot dolent. Però jo penso que hauria de dir que era força bo. Aquest, i només aquest. Caminava lentament. Camina lentament i senyeix-te bé els vestits mentre passeges l'ombra perfecta del teu cos damunt el marbre fred de les taules del cafè. Complau-los, però no els estimis. I després d'aixugar-los de diners, perquè hi tens dret, vine a casa, Maggi, treu-te la pintura dels llavis i besa'm. També hi ha llibres, en el fons, d'estudi. Uns llibres que defineixen una trajectòria intel·lectual. Per això, com han dit tots els meus amics, són tan diversos. I aquesta diversitat voldria que fos també significativa per al que alguns dies, quan s'hagi completat la donació, vulguin mirar-se-la. En primer lloc, hi ha els llibres de lingüística teòrica, i perdoneu que em repeteixi en relació al que han dit els altres. Els llibres de lingüística teòrica dels inicis de la meva aventura. Ja, és clar, els llibres de Chomsky, Fillmore, Lakoff, Rivet, Ross, Macaulay, etc. I també alguns de més clàssics, com Van Venist, Saussure, James Liu, Mellet o Breu. La lingüística em va donar una formació que em va enganxar a l'especulació teòrica. I a més, em va permetre establir complicitat intel·lectual amb amics fantàstics. La Gemma Rigau, en Joan Mascaró, la Lluís Hernans, en Josep Maria Brucart, en Joan Argenter, la Valina Sunyer i tants altres. Treballàvem i discutíem, de dia i de nit, amb una passió que no he sentit mai més. Però aquella lingüística, no ho puc ni ho vull amagar, era difícil de seguir. Ja veieu que m'ha sortit una d'aquelles construccions tan discutides. Ser una cosa difícil de menjar, seguir, llegir, etc, etc. Això és difícil de... Una construcció que sempre havia entrat en les discussions. Però era difícil de seguir, encara que la frase sigui difícil d'entendre. I a més, aquella lingüística a mi m'avorria. Fent broma, sempre deia que la costa est americana no era per a mi. I ja sabeu que l'MIT és a la costa est. Per això, José Luis Mendívil, un bon amic, fa poc em va dedicar un llibre fantàstic, que per cert, haig de tornar a Francesc Roca, l'exemplar que el tinc aquí per donar-te-li, no ho he fet. Fa poc em va dedicar aquest llibre d'aquesta manera. Para Pep Nadal, desde el afecto y la admiración y con todo el cordial aburrimiento de la costa este. En segon lloc, en el fons, hi ha llibres d'història de la llengua, de la història de la llengua catalana i de moltes altres llengües, europees especialment. I és que tant en Modest com a mi, sempre ens va semblar que les llengües tenen una història que segueix un patró general. És a dir, que de fet hi ha una història, perdó, hi ha una teoria de la història de la llengua. I ens hem dedicat més a això que a la filologia estricta. En Modest, en Francesc Feliu, en Narcís Iglesias, en Joan Ferrer, l'August Rafanell i tants d'altres m'han acompanyat a mi i als meus llibres en aquesta part del viatge. Ah, i en Joan Mascarella, una de les persones més estimades, més sàvies i mentalment més obertes que he conegut. Segurament per això, deixeu-me ser una mica dur, just quan estava greument malalt, el van forçar a deixar la universitat i tornar a l'institut. Aquesta part de la biblioteca té llibres molt diferents. Llibres d'història cultural, llibres de reflexió teòrica sobre les llengües i llibres d'història d'alguna llengua stricto sensu. Obres de referència de Dante, Maquiavel, Trissino, Bembo, Ramon Vidal de Besalú o Jofre de Fuixà, per dir-ne alguns exemples. Finalment, en el fons, hi ha un últim paquet de llibres que ara per ara no sabria com definir i que en aquest moment m'estimo molt. Són els llibres que ara estudio. No els que em permeten d'investigar, els que em permeten de tornar a estudiar. Us en dono alguns exemples. De les cèl·lules a les civilitzacions d'Enrico Cohen. Història cultural del clima de Wolfgang Beringer. La història del cuerpo humano de Daniel Lieberman, Sociedades comparadas de Jared Diamond, Consciousness and the Social Brain de Michael Graziano, Foragers, Farmers and Fossil Fuels de Ian Morris, Human Evolution de Robin Dunbar, The Domestication of Language de Daniel Cloud, First Farmers de Peter Bilbut, Lingua Madre, Cura Materne e Origine del Linguaggio de Dian Falk, o Cumin, Camels en caravans, el comí, els camells i les caravanes, de Gary Paul Nabhan. Semblen una barreja difícil d'entendre. I n'hi ha molts. Són cap a uns 1.500 els llibres d'aquesta mena que tinc. I tots comprats els últims 4 o 5 anys. Sembla, per tant, de veritat, una barreja difícil d'entendre. Una altra vegada, una cosa difícil de... Però tots tenen una cosa en comú. Considerar que la interacció social és la peça fonamental de la construcció i el manteniment dels grups. Quan parlem, quan mengem, quan cantem, quan riem i fins i tot quan dormim, fem vida social. I aquesta vida social cohesiona els grups. La vida de les comunitats i la llengua que els correspon, per tant, dibuixa l'eix fonamental dels últims llibres, més o menys uns 1.500, que encara s'han de catalogar i d'entrar a la biblioteca. Ho farem, espero, de seguida. Aquests llibres reflecteixen coses per a mi molt estimades. El treball interdisciplinari, el treball merament d'estudi, un cert vagarejar intel·lectual, és a dir, una manera de fer completament anticompetitiva. Són una mica aquell foc primer de què parlava el poema de Vinyoli i m'han acompanyat en aquesta part de l'aventura gent molt diversa. En Vifredo Ricard, metge, en Manel Poc, químic, la Pilar Monreal i en Santi Parera, psicòlegs, la Carme Carretero i l'Helena Seguer, de Tecnologies Alimentàries, en Pep Gómez, de Filologia Grega, tots amics i còmplices d'una aventura marcada per la curiositat i el menyspreu per a la competència estèril. La donació, finalment, comprèn materials diversos. Hi ha, per exemple, alguns originals dels Premis Bertrana. Jo era el secretari del jurat i quan vaig poder i vaig tenir una certa confiança, em quedava un dels exemplars que es presentaven, dels cinc exemplars que es presentaven, no el tornava, i això permetria o permetrà, perquè els donaré, els tinc per passar de seguida, una comparació entre l'obra original presentada al premi, sobretot de la llengua de l'obra original, i el premi quan va ser publicat. Hi ha vegades que les diferències són excepcionals. Hi ha també alguns diccionaris vells dels segles XVIII o XIX o alguns materials publicats o no, a vegades són manuscrits, sobre l'establiment de l'ortografia del català, per tant, coses bàsicament del XIX. O hi ha també una colla de papers personals de l'època del col·legi universitari, de l'estudi general i de la pròpia universitat que poden ajudar a entendre aspectes fonamentals de la història dels estudis universitaris gironins, que aviat, dissortadament, ben poca gent recordarà. Per exemple, ara fa uns 25 anys, en el primer o segon any de la universitat, vaig ser convidat a inaugurar les jornades europees organitzades pel Patronat Català Pro-Europa, que es feien, recordeu, a Cap Roig. Era un acte solemne. Jo havia de fer l'acte d'inauguració. Hi havia la crem de la política catalana. Vaig començar el discurs d'una manera seca. M'han de permetre una confessió ben poc original en aquesta hora d'escepticisme generalitzat. Estic decebut. Aquesta Europa que es va precisant en l'horitzó no és l'Europa que molts havíem somiat. Un cop confessada la meva decepció, però, voldria comentar-los les raons que la fonamenten. Fonamentalment, reduiré la meva reflexió a dos punts que em semblen bàsics. Primer punt, començava, ben actual, era aquest. I ara torno a citar el discurs. Molta gent a Europa ha sofert les conseqüències nefastes de la instauració dels estats moderns. Tots sabem que la majoria d'aquests estats s'han construït sobre la base d'una annexió de diferents nacions assumides en una unitat central que imposa a totes un mateix ordenament polític, una mateixa història, una mateixa llengua. Darrerament, els responsables dels estats, que en última instància han signat la construcció de l'Europa que tenim entre mans, s'han atipat de proclamar, en els seus discursos, una màxima que és la que anima la seva filosofia. No volem sentir parlar, diuen, de nacionalismes disgregadors. Aquí rau la primera de les meves decepcions, perquè cada vegada hi ha més pals a les rodes d'aquesta cohesió i és justament en els orgulls estatals de les nacions amb estat, de les que tenen estat, no de les que no en tenen, on es peixa aquesta manca de voluntat comunitària. El segon punt de què parlava en aquest discurs també avui és d'actualitat. Ara, més que mai, aquella Europa oberta, la cruïlla de cultures, se'ns apareix tancada en ella mateixa, espaordida davant els estrangers, que venen no pas a visitar-la com uns turistes encuriosits, sinó a quedar-s'hi per fer-la nova, diferent. Els drets de nacionalitat i d'asil sembla que es retallen a la mateixa velocitat que els altres, aquells altres que hem fet servir quan ens convenia, arriben amb pretensions d'estabilitat. El discurs, que és de fa 25 anys, acabava així. des del pessimisme conscient i sagnant, amb la pretensió tan dominical com vulguin de canviar les coses, la vella insistent del dissabte és el meu territori dialecte. És també el territori propi de la universitat que va contribuir amb la riquesa de les seves veus a reclamar i a construir una Europa on nosaltres i altres pobles com el nostre puguem ser de debò qui som. Una Europa no encastellada en el benestar i el privilegi, sinó que ofereixi un projecte obert i acollidor al qual es vulguin integrar gens diverses que hi puguin trobar justícia i llibertat per a tots. Per a ells, pels nouvinguts, per a ells també. Moltes gràcies, deia Josep Nadal, rector de la Universitat de Girona. No els va agradar. No em van tornar a convidar mai més. Les cares eren llargues. Però 25 anys després, les nacions sense estat i la immigració rebutjada són els grans problemes que hem d'afrontar i que aleshores ja la universitat, en aquest cas a través meu, denunciava. Ara ja plego. Us agraeixo que m'hàgiu acompanyat, d'una manera especial a l'Antònia Boix i a tota la gent de la biblioteca. També a la Rosa Picola i en Marià Sassatornil, el gerent de la meva part d'universitat i la persona que em va acompanyar més personalment en el dia a dia. La primera conferència convidada en una inauguració de curs la va fer Josep Fontana i destacava el paper de la biblioteca en la Universitat Catalana, de la biblioteca considerada com un tot. Avui, 11 de març de 2016, 25 anys després, hem tornat a parlar de la biblioteca, en un paper que representa l'últim full d'un escrit que ahir no havia trobat sencer i avui ja l'he trobat, deia això. Era un discurs que havia escrit el dia que me n'anava. Amics, jo he rebut molt més del que he donat i estic en deute. I el pagaré. Tots, més enllà de les conjuntures momentànies, haurem de treballar encara perquè la nostra universitat, i no pas una altra, sigui realitat. Era el 14 de setembre de 2002. Res no ha canviat, però l'UDG s'avançava el temps, com calia. Moltes gràcies a tots per ser aquí i, sobretot, moltes gràcies per haver-me acompanyat en aquests últims 45 anys.
Molt bé. Ara una cosa burocràtica, Pep. Simplement que ens signarem els papers de donació i aprofito per assegurar-te que els teus fons estaran disponibles de la manera que tu vols, que podràs entrar i sortir com si fos a casa teva i que estaran fins a poder més ben indexats que no que els tens tu. Una prova és que ja li vaig ensenyar ahir la pàgina web que hem fet, que m'agradarà que us la mireu, perquè a part del tractament que li hem donat classificat biblioteconòmicament, hi ha la seva biografia, hi ha la seva bibliografia que ens ha promès que la completarà i tot un seguit de pestanyes que són, jo crec, interessants, que si després quan hàgim acabat teniu un moment, ens ho podem mirar. Si no, des de casa, entreu biblioteca, fons especials i veureu tots els fons que hi ha i el tractament que els hi donem per assegurar que el donant no queda no es queda sense una part de la seva vida, sinó que la té aquí. Només volia dir això. I gràcies, Pep, una altra vegada. Ara sí que ja són nostres, eh?
Aquí només has llegit la lletra petita, no?
No cal.
Com quan fas una hipoteca?
Sí, la llegeixes i això per tu. No, ja t'ho donaré una carteta. I ara l'altra. No, però és l'home. Els assidus, quan veniu aquí a la biblioteca de Barri Vell, ja sabeu que, a més, quan hi ha un fons especial, donem un quadre en el donant del seu exlibris i ens en guardem un en la zona de fons especials perquè quedi constància. En fi, Pep, espero que t'agradi. Això és el que quedarà penjat a la sala de llegats, també. I li hem, com que no ens ho ha donat tot, i si es quedarà moltes coses a casa seva, mentre s'ho quedi i vagi classificant, li hem fet un paquetet, puntets? Amb els exlibris perquè els puguin anar clavant en els llibres, o ell, o els seus nets, o com sigui, perquè si ens arriben ja amb l'exlibris posat, feina que ens estalviarem. Aquí tens el paquet amb els exlibris, nosaltres en tenim uns quants més. Va? Doncs ara s'haurà de cloure l'acte, que no seré jo qui ho faci.
Sí, l'acte s'ha de cloure, evidentment. Moltes gràcies, Pep, moltes gràcies per les paraules i tot. Bé, ara arribem a la part de cloenda, que és la part institucional, precisa, més avorrida també, però bé. La vull fer també amb l'inici institucional perquè crec que és significatiu. Té sentit i, a més, és significatiu en un cas com avui. Directora de la biblioteca, doctor Josep Maria Nadal, doctora Marina Sunyer, doctor Xavier Pla, doctora Gemma Rigau, presidenta del Consell Social, rectora, marxat, vicerrectors diversos en l'espai i en el temps, degans diversos també en l'espai i en el temps, amics i amigues. Bé, en primer lloc, he d'excusar la presència física del rector en aquest acte, que no s'ha pogut acompanyar per motius d'agenda i pels compromisos propis del càrrec. Bé, és un plaer participar en aquest acte, en nom seu i en nom de la universitat, i també una mica, al final, més modestament, particularment. Ja ens han dit moltes coses, ja no en diré gaires més, però sí que voldria remarcar tres aspectes que crec que són de justícia. En primer lloc, vull remarcar la feina del Servei de Biblioteques. Sincerament és un plaer venir aquí i veure que un cop més doncs, continuem engrandint la biblioteca de la Universitat de Girona. La biblioteca és una biblioteca excel·lent, ho sabem, i així està qualificada i és un dels actius més importants de la nostra universitat. I val la pena remarcar que s'ha anat enriquint amb el pas del temps, a banda dels fons tradicionals, de les novetats, etc., de molts fons personals, ja els ha esmentat la directora de la biblioteca, no els repetiré, però sí que vull fer esment del fet que aquest enriquiment que suposen aquests fons que ens han anat venint i que fins fa dos mesos, em sembla, que estàvem aquí rebent els fons de Tom Sharp, són fruit de la feina que ha dut a terme l'actual equip de la direcció de la biblioteca i especialment l'Antònia Bosch, a la qual li agraeixo personalment i de tot cor a la seva feina en aquest sentit. I també directament t'agraeixo que hagis fet aquest acte avui, perquè jo hauria d'haver vingut fa 15 dies, ho saps perfectament, i em va saber molt de greu no poder venir, perquè les raons per compromisos propis del càrrec em van enviar uns 200 quilòmetres cap al sud. Però bé, gràcies. L'altra qüestió que volia destacar és l'acte en si i el donant. A veure, aquí tenim, crec que s'ajunten tres factors. D'una banda, hem de destacar la importància del llegat. En Pep Nadal ens deixa un fons immens que té un valor importantíssim pel que fa a l'estudi de la lingüística, de la llengua, de la cultura catalanes. És un valor important. També val la pena remarcar, i no ho hem d'oblidar en cap moment, que no ve de qualsevol persona, ve d'en Josep Maria Nadal, que és un dels filòlegs, pensadors, com li vulguem dir, perquè realment té moltes facetes, més importants que ha donat o que tenim actualment a Catalunya, i, per descomptat, és personatge fonamental a la Universitat de Girona. un personatge fonamental que té a veure amb el tercer aspecte, que és el del valor simbòlic que ell mateix ja ens ha anunciat, perquè rebem part de la biblioteca de la persona que va crear o que va contribuir a crear, una de les persones que va contribuir a crear amb més empenta i més ganes, el que ara és la Universitat de Girona, i que d'aquí poc, d'aquí uns mesos, complirà 25 anys, que sempre és una fita d'aquestes que val la pena tenir presents. Només cal, bueno, jo estic aquí en aquesta taula, només cal aixecar la vista un moment per donar-nos que realment en Pep Nadal és la creació i la configuració de com és la universitat i de com ha estat. Mirant els assistents tenim una mostra claríssima de tot això. És el passat de la Fundació, de la universitat, el present i de llarg el futur que tenim. Això ho hem d'agrair també molt amb en Pep, i això ens queda també amb aquest llegat que ens arriba ara. També voldria dir que aquest llegat no és només quantitatiu. Bueno, potser aquí el personal de biblioteques s'enfadarà una mica perquè dirà, si no és quantitatiu, doncs vine a tu a catalogar i a fer les coses. Però bueno, no és quantitatiu, no ho és només, però per sobre de quantitatiu crec que és qualitatiu. Qualitatiu des de molts punts de vista, per descomptar la qualitat científica del que ens aporta, però més enllà d'això, per la qualitat personal que ens ve. Amb aquest llegat, en Pep ens transmet moltes coses que ja s'han dit, però bé, intentava buscar paraules que no haguessin sortit, però sortien, tenia apuntades la seva il·lusió i les seves il·lusions, que és el que ens arriba amb tots aquests llibres. La seva passió per la llengua, per la literatura, per la cultura, pel país i, per descomptadíssim, per la universitat. Això és el que ens transmet amb aquesta donació d'avui. Ens arriba no només una sèrie de llibres, sinó una manera de ser i d'entendre la universitat, i això t'ho hem d'agrair profundament. Finalment, voldria destacar ja el tercer punt, ja per acabar aquesta observació meva sobre l'acte, que també agraeixo estar en aquest acte, perquè és un acte, crec que, podríem dir-li així, humil i íntim en el sentit que, mirant qui som aquí, veiem clarament que són molts amics d'en Pep Nadal. Molts amics d'en Pep Nadal i a l'estil Pep Nadal, és a dir, que els replega per desenes i els va juntant en sales o on sigui. Per tant, és un acte que també reprodueix el caràcter d'en Pep. I és un acte molt transcendent, perquè el que ens deixa ell es projecta, els llibres que ens deixa ell ara, es projectaran cap a noves generacions, tant de professors com d'estudiants. Per tant, assegurem un futur més que digne per la nostra universitat. Per tot això, Pep, personalment, t'agraeixo, i en nom de la institució, t'agraeixo molt aquest gest desinteressat i molt generós, com ja ha apuntat el director del departament. És un honor per a la universitat tenir aquí el fons Nadal. Bueno, un altre fons Nadal. I també agraïm a la feina de biblioteques, en el sentit que amb l'Ex Libris és clarament identificable com a Josep Maria Nadal, perquè si deixem fons Nadal, encara hi hauria el risc que algú volgués apuntar a especificar Pep, sigui amb un rotulador o amb algun altre element que deixa empremtes. Ara, abans de cloure ja l'acte, el rector em va demanar ahir que llegís unes paraules que em va fer arribar i que espero no haver perdut, que estan aquí, abans de cloure, per tant, les paraules que hauria volgut adreçar, o algunes de les paraules que hauria volgut adreçar al rector en aquest acte. A veure, avui és un dia molt especial per a la nostra universitat. Avui, un professor, el rector fundacional, en Pep Nadal, fa donació a la Universitat de Girona de la seva biblioteca personal, una de les millors en llengua i cultura catalanes. Avui també és un dia molt especial per ell, perquè per ell cada llibre és com un fill. Recordo, dels 15 anys que van compartir el rectorat, com escollia els llibres i com mimava els que comprava. Recordo que en els viatges a Madrid, a reunions de la CRUE, s'escapava a les llibreries buscant un llibre que feia temps que tenia ullat. I com, després, tot dinant, el treia de la bossa, n'acaronava la tapa, l'obria i el fullejava com si fos un regal. Els ulls se li il·lusionaven. Ens explicava de què tractava i com seria d'útil aquest llibre per la seva docència i per la seva recerca. Pep, ens deixes, sense cap mena de dubte, un llegat bibliogràfic de gran valor acadèmic, però també ens deixes, com ho has fet sempre, com a rector i com a professor, una part de tu mateix, una part del teu cor i de la teva passió per a la nostra universitat. Moltes gràcies, Pep. Avui no puc ser aquí perquè els compromisos del rectorat no ho permeten, però volia deixar constància pública del que has significat, signifiques i significaràs per a la nostra universitat. També vull remarcar que al darrere de tot projecte sempre hi ha alguna persona que l'impulsa. En aquest concret, darrere d'aquesta donació hi ha l'Antònia Bosch. Gràcies per haver-la fet possible. Fins al darrer dia, fins al moment mateix de la jubilació, has treballat incansablement per la biblioteca i per l'UDG. També vull agrair, per tant, la tasca que has dut a terme durant tots aquests anys com a directora de la biblioteca. I molt especialment vull agrair-te que hagis fet possible una celebració com la d'avui. A tots dos, Pep i Antònia, en nom de tota la Universitat de Girona, moltes gràcies.